Viatges Ponseti.
Cada diumenge, Ponseti ens agafa de la maneta i ens porta de viatge, de vegades a muntanyes impossibles o a països exòtics, o fent viatges amb moto. José Antonio Ponseti, hola, què tal? Bona tarda.
Què tal estem? Bona tarda. Com va tot? Com va la caloreta?
Dura, però bé, pensant en les vacances, en definitiva, i en viatges. Per cert, que avui viatgem en un mitjà de transport poc comú, que de fet jo no sabia que es podia fer servir, fins que Lluís Hidalgo ens va dir que tenia un viatge que volia copiar del nostre convidat d'avui. Viatjar per mig món a bord d'un vaixell mercant, d'un vaixell de càrrega, és a dir, viatjar envoltat de contenidors. L'aventurer que va viure aquesta experiència, que va fer aquest viatge, és Bruno Sokolovich, company dels 40 Clàssic. Bruno, hola, què tal? Bona tarda.
Hola, Rosa, què tal? Com estàs?
Hola, Bruno, com
hola,
estàs?
Hola, Ponseti, encantado. Gràcies per convidar-me.
La sensació... Gràcies a tu. La sensació que jo tinc això és fer autostop però amb barco, no? O com?
Sí, però menys improvisat, perquè per anar en vaixell de càrrega tu has de currar durant uns quants mesos abans. Has de demanar horaris, que no en tenen molts. Com a mínim, quan jo ho vaig buscar, que ara fa una mica més de 10 anys, vaig haver de tancar amb uns quants mesos d'antelació el viatge, i té una sèrie de requisits. Per exemple, necessites fer-te una assegurança mèdica internacional que inclogui repatriació en cas greu i que vingui un helicòpter a buscar-te, perquè no hi ha metge a bord en aquests vaixells de càrrega. I també, per exemple, tenir el visat del país destí, que jo, en el meu cas, vaig agafar dos vaixells de càrrega, un arribava a Egipte i un altre a la Índia, i necessitava el visat de tots dos països.
Quina aventura, eh? I era un dels somnis de la teva vida? Des de quan tenies aquest somni, Bruno Sokolovich?
Mira, jo tenia el somni de viatjar sense bitllet de tornada, sense pressa i sense avions, en la mesura del possible. I també de fer la volta al món. M'agradava des de petit, des de Julio Verne i Willy Fogg, diguéssim, dels dibuixos animats també, la volta al món en 80 dies, no? Al final la vaig fer en molts més dies, però sí, era una de les coses que més em cridava l'atenció. I per inspirar-me, aviam quin tipus de viatge havia de fer quan necessitava trencar amb tot, vaig començar a anar a la llibreria Altair de la Gran Via, i allà és una font d'inspiració infinita, no?
Sí.
I vaig topar amb un llibre d'un altre viatger a qui jo vaig copiar, no? Perquè potser l'Hidalgo em copia a mi, però jo vaig copiar un altre català, viatger i escriptor, que es diu Josep Maria Romero, que va escriure un llibre que em vaig trobar a l'Altair, que es titulava Sempre a l'Oest, que viatjava sense avions ni mapa, sempre cap a l'Oest. I una de les coses que va fer és anar amb vaixell de càrrega, i jo, ¿cómo? ¿Se puede? I llavors vaig començar a investigar una mica i vaig trobar una francesa per internet que venia els bitllets d'aquests barcos, no?
Quina és la relació? Pots estar de vacances en aquests vaixells, no? Tens que estar treballant. Com és aquesta història?
Sí, existia la llegenda urbana, suposo que fins la dècada dels 70 potser va ser possible, de viatjar en comptes de pagant, treballant, no? Lo típic, rentant plats, netejant la coberta, els lavabos, però això ja no existeix. Ara s'ha professionalitzat tot i per viatjar necessites complir per tots els requisits que dèiem. Els professionals que hi treballen són els cuiners, el capità, els diferents treballadors, que en general eren de l'est i filipins, i algunes companyies, com aquesta francesa CMA, CGM, a qui jo vaig comprar-li el bitllet, doncs tenen una sèrie de camarots que abans feia servir la tripulació, però ara, com que està tot més automatitzat, no els hi cal tanta gent, llavors els hi han quedat lliures i te'ls ofereixen a màxim, crec que era 6 passatgers per vaixell, a un preu similar al de qualsevol creuer, que són uns 100 euros al dia.
Però no és un creuer de luxe, no és un viatge de luxe.
No, el que passa que per mi va ser com un luxe auster, perquè m'oferia moltes coses que jo necessitava i que un creuer no només no t'ofereix, sinó que t'ofereix tot el contrari. Jo volia que el món s'aturés, que no anés tan ràpid, tenir silenci, tenir temps per llegir, silenci també mental, com per poder abordar llibres que feia 10 anys que intentava, com 100 anys de soledat, que no podia mai passar de la tercera pàgina. I clar, per mi el luxe que ofereixen és l'absència d'activitats, gent, soroll i d'internet, fins i tot, no? que estàs allà sense cobertura, amb alta mar, i això per mi era el luxe que buscava. Potser és el luxe oposat al que busca molta gent, no?
Perquè, és clar, jo crec que abans de que tu vagis a la llibreria Altair i trobis aquell llibre, deu passar alguna cosa a la teva vida que et fa prendre aquesta decisió, no? O que et fa pensar en la possibilitat de fer finalment la volta al món. Què et va passar, Bruno?
Bueno, jo d'adolescent vaig tenir el somni de la ràdio i la tele després, i bueno, dedicar-me a la comunicació, i es va complir mm-hmm. ràpid, i a poc a poc doncs, cada cop tenia més feina, i un any abans del viatge tenia com 7 feines, i de locutor de diverses emissores, de dirigir la meva pròpia ràdio per internet, seguia presentant Sputnik al Canal 33, en fi, era una bogeria. Em anava massa bé. Perquè em vaig començar a estressar i vaig començar a tenir psoriasis, que és un problema de la pell on l'estrès somatitza per allà, no? I d'alguna manera m'ho vaig prendre com el cos estava cridant un SOS per aturar i canviar de rumb. I li vaig fer cas al cap de... Bueno, no vaig ser ràpid, jo sóc lent prenent decisions. Em va sortir el 2007 i vaig marxar el 2010. Vaig trigar 3 anys en fer-li cas al cos.
Sí, escolta'm, sí,
i tota aquesta història... Clar, perquè a mi hi ha moltes coses que em criden l'atenció, perquè, clar, baixar on baixes, a on para el mercat, no sí. Això... Perquè quan abans deies, bueno, això és un creuer i tal, sí, aquí no et ve buscar ningú, ni et porten a terra i tal, això és on toca en terra aquest, suposo que vages, i punt.
Doncs sí, no tens massa a triar ni horaris, ni menú, ni a on baixes, perquè el primer que... Jo vaig pujar a dos cargo ships, un de Nàpols a Damietta, Egipte, que feia una escala a Marsaxlokk, Malta, i a Malta, per exemple, en aquella escala sí que vaig poder baixar, perquè, bueno, Europa, Mediterrani, tot molt civilitzat i segur. Però en el segon vaixell de càrrega que vaig fer, en el que sí que vaig coincidir amb un altre passatger, en el primer jo era l'únic, vaig anar 15 dies des d'Egipte fins a la Índia, des de Port Said fins a Nava Sheva, que és un recorregut que també surt casualment a la Vuelta al Mundo en 80 dies. I en allà va tenir una sèrie d'escales que moltes vegades la tripulació em prohibia baixar directament per...
Per seguretat.
Per poc segur, no? Per exemple, un que ens va dir que ni somiant baixéssim era Karachi, el port de Karachi de Pakistan, no? Perquè, clar, de vegades els ports de mercaderia són més insegurs que la pròpia ciutat o el propi país al que hi vas. I jo vaig tenir un ensurt al Golf Pèrsic baixant al port de Jebel Ali, que és als Emirats Àrabs entre Dubai i Abu Dhabi. Vaig intentar baixar per visitar una mica la cosa aquella de Dubai, però vam estar tot el dia a la comissaria del port intentant primer entrar al país i després tornar al vaixell, perquè no ens deixaven tornar al vaixell tampoc. I clar, si el vaixell marxa o et quedes allà, tens un problema. Però si t'espera, també tens un problema, perquè has de pagar tu els costos, que són com, no sé, centenars de milers d'euros per hora d'un vaixell d'aquests que estigui esperant a tu.
Però compensa, malgrat tot aquest neguit d'aquell dia, perquè sí, això va passar aquell dia, però la resta va ser plàcida, va estar bé, va ser fins i tot avorrida, pot ser fins i tot avorrida, perquè tu dius, no hi ha cap activitat, evidentment, allà la gent hi va per feina, i estan treballant, i no estan per fer-te a casa tu, i a més s'esmorza, es dina i es sopa una hora determinada, exacte. Ja ho deies tu, tampoc hi ha menú.
No.
Què fas tot el dia?
Mira, jo, per exemple, amb el passatger amb què vaig coincidir, un canari més jove que jo, que es deia Goar, en el segon vaixell vam estar 15 dies jugant a escacs i a ping-pong. Escacs em guanyava ell sempre, a ping-pong jo el guanyava de vegades, intercanviàvem llibres també, els que teníem, hi havia algun per allà, parlàvem amb els treballadors quan es deixaven, també... Per exemple, als filipins els agrada molt el karaoke i després de sopar es posen a cantar. Bueno, aquestes eren les activitats, però moltes vegades, en el meu cas, era meditar, reflexionar sobre com has portat la vida, cap a on t'agradaria anar, escriure un diari. Això sí que ho vaig fer molt. Vaig tenir com dues vessants de compartir o d'escriure el viatge, una pública i una privada. La privada del diari, que vaig escriure molt més i que mai he rellegit, però tinc allà les llibretes a casa. I la pública, que era un blog, que era molt més resumit, amb alguna foto, i que bàsicament ho vaig fer per tranquil·litzar la família i els amics de que tot estava ok, no? En plan, que no patissin per mi, que jo en fi, que volia fer-ho.
Home, explica'ns el dia que dius a la teva família que marxes.
I, però, aquesta és bona,
sí,
eh?
Sí, me'n vaig. Sí. Però com?
Hi ha un vaixell marcat, a més,
exacte,
que sembla... Ai, el nen, què ha passat?
El nen s'ha tornat boig.
Sí. Clar, el que passa que el nen ja tenia 37 anys.
Sí, i llavors, ja pots clar,
pitjor encara, fes-me cas, pitjor encara, perquè més boig.
Clar.
El nen té una crisi.
I llavors, com que venia d'una família que ja era una mica boja d'origen, perquè jo sóc fill d'exiliats argentins que fugen de la dictadura, se'n van a Israel, allà neix la meva germana, jo arribo aquí i clar, als 7 o 8 anys ja he viscut a 7 o 8 cases en 3 països, i per mi com que el canvi forma part de l'ADN, perquè els meus orígens són de polonesos, bielorussos i catalans que se'n van anar a principis del segle XX a l'Argentina i allà es van trobar, doncs clar, per mi era com més natural tornar a la carretera, encara que no hagués viatjat mai d'aquesta forma, que seguir tota la vida al mateix lloc, com a Barcelona, que portava des dels 8 anys, no? I llavors, no, ho vam veure com que ho feia des d'una posició que no era la desesperació, mm-hmm, ni patir per mi, en el sentit de que no, en fi, que no farà bogeries, sinó, mm-hmm, que serà un viatge d'aventures, però amb seny, no? I no, ho van prendre molt bé, em van recolzar i ho agraeixo.
I es van resoldre, per cert, els teus problemes?
Els de la pell? Mira, en aquests 15 anys que arrossego aquesta malaltia que la medicina considera crònica, m'he curat 3 vegades, però clar, ha tornat al ser crònica. I ara estic un altre cop molt bé. Mira, aquí, per exemple,
Et veig bé, jo que sí, tinc cara a cara, et veig bé.
Entre els canells i els colzes, habitualment.
De fet, jo no sabia que tenia psoriasi.
Clar, doncs... En el viatge em va marxar, però clar, no només es va reduir l'estrès perquè, mm-hmm, era any sabàtic, no treballava,
sí,
i al final és més plaer que obligacions i allunyar-te dels teus problemes d'allà on vius, sinó que també a Àsia, que vaig estar 7 mesos començant per l'Índia, quan va arribar el vaixell de càrrega allà, vaig començar una dieta vegetariana, perquè una de les primeres visites que vaig fer a Mumbai va ser un mercat, que m'encanta veure els, mm-hmm, mercats pel món, no? I al veure la carn, la calor, les mosques sobrevolant-la fora de neveres i tal...
Vas dir, fins aquí.
Sí, vaig pensar que era bona idea fer-me vegetarià en aquell país, perquè a més és un dels paradisos de la cuina vegetariana a nivell mundial. I sí, vaig estar 7 mesos vegetarià i, clar, com que no tampoc tens massa lactis interessants, ni alcohol, ni res, doncs la pell va millorar superràpid. I quan ja vaig arribar a Oceania, estava perfecta, la pell. Però llavors vaig tornar a menjar de tot. I llavors, bueno, es va anar empitjorant una mica.
O sigui, té que veure amb el menjar, el que et passa.
Sí, està relacionat. Sí,
i avui en dia, què fas?
Doncs em cuido, esmorzo fruita i sóc un omnívor bastant equilibrat. Vull dir que tendeixo a la vida sana, en general.
Però has de fer un llibre de tot això.
Ja.
Ja tens el diari, ja tens una base,
ja,
tens dos diaris
per fer-ho també.
D'escriure un llibre. Home, si no vas molt estressat, ara que no sé quin és el teu punt d'estrès en aquest moment, Bruno, fes un llibre.
Ara he trobat un equilibri bastant interessant entre l'avorriment i l'estrès, que sempre és difícil, no? Perquè la vida tendeix sempre a portar-te cap a una banda o a l'altra, i ara estic bastant ben equilibrat en aquest sentit. Clar, sempre em pregunto si no ha passat massa temps del viatge per escriure'l ara, gairebé 12 anys després, no? Però, mm-hmm, potser
però
es pot enfocar des d'altres...
Però no seria únicament, exacte, no seria únicament sobre aquell temps al vaixell mercant.
Doncs sí, podria escriure'l. Mm-hmm. Viajes Ponseti o Tot és Comèdia és editorial o no?
De moment no.
No fitxeu el
no, però ens encantaria anar a la llibreria Altair i veure Bruno Sokolovich. El títol no ho sé, però un llibre amb la teva...
Escolta, avui en dia tampoc hi haurà tanta gent que té accés a viatjar amb aquest tipus de vaixell, no? I probablement desconeixement de poder fer-ho.
No, és veritat, no s'ha popularitzat. De fet, hi ha poques companyies i poques places de passatgers a dins d'aquestes poques companyies que ho permeten, llavors sí, continua sent una cosa minoritària, perquè pensa que la gent en general vol entreteniment, diversió, velocitat, preus econòmics, i això és lent, no passa res, i no és barat, perquè tu pots trobar una companyia low cost d'avions molt més barata per anar a Egipte o a l'Índia que això que triga més o menys un dia en recórrer el que un avió triga una hora. És a dir, el que un avió de 6 hores, doncs posa-li 6 dies de vaixell i calcula uns 100 euros per dia, perquè són... En realitat és triple, és viatjar, és allotjar-te i és menjar. O sigui que no és només un viatge. Inclou, doncs això, el restaurant i l'hotel, no?
Ponseti, sempre et pregunto, hi has estat quan parlem d'una destinació en concret? No, en aquest cas ja sé que no, però la pregunta és, t'agradaria fer-ho?
Doncs no ho sé, perquè t'explico. Vaig explicar-te una cosa molt ràpida i molt curiosa. Una de les meves feines de jove per buscar-me la vida i poder fer els meus viatges i tenir les meves coses va ser carregar ciment al port de Barcelona.
Ostres.
I és tota una experiència, perquè, clar, tens contactes amb gent de molts cantons i, clar, convius amb aquest tipus de vaixells. I jo tenia dubtes de que la meva vida pogués estar dins d'un vaixell d'aquests, sobretot perquè el que m'agrada molt és anar i tornar de molts llocs. I aleshores, com molt bé estava explicant ara mateix el Bruno... Clar, tardes molt en arribar a molts d'aquests llocs, no? Tens molt temps de llegir, de cartes, d'escacs, i jo no sé si ho portaria bé tant temps.
Sort que tinc un programa de ràdio per conèixer els meus companys, perquè m'estic assabentant de coses que no sabia de vosaltres.
Sí, sí.
Després d'anys i anys de compartir micròfons.
No és l'única, eh? He estat també... una altra de les meves feines era barrejar cafè. Jo, per fer la famosa mescla dels cafès, hi vaig treballar amb un tostadero, a més, també.
Però sí, aquí sí. A Espanya o fora?
Aquí. A fora he repartit pizzas, he fet de tot.
Tenim un llibre, per explicar coses que ningú sap de nosaltres.
Sí, sí. Aquest ja el deixarem pòstum, aquest. No.